Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, abans, feia uns anys, segurament els que teniu certa edat ho recordareu, els més joves segurament no ho tenen, perquè hi ha rebaixes i tot això es va liberalitzar. Però abans no, abans hi havia unes normes, unes lleis que marcaven quan podien començar les rebaixes d'estiu, les rebaixes d'hivern, i era una data d'aquelles que aprofitava molta gent, sobretot després de la Diada de Reis, que era quan habitualment començaven les rebaixes, doncs per fer compres, no? Jo recordo, he fet vales, no? Vale por el que sigui, però clar, això ho compraves a rebaixes que, teòricament, el preu, si tot anava bé i era legal, doncs estava rebaixat un percentatge important. Bé, això, aquestes rebaixes tradicionals, encara ho pots veure, rebajes, però fins a quin punt és com abans? Fins a quin punt aquestes rebaixes tradicionals han mort i per què ha acabat això? Quin ha estat l'impuls per acabar amb tot això? Intentem treure l'aigua clara, intentem parlar del tema i arribar a conclusions amb la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, la Neus Soler. Neus, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies, bon any. Neus, podem dir que aquestes rebaixes a les que feia referència, aquestes clàssiques, ja han mort?
I tant, sí, ho podem dir des de dues perspectives diferents. La primera és el que comentaves dels descomptes, que sí que s'estan mantenint aquells percentatges dels descomptes, però partint també d'un preu base que és més baix. Per tant, al final el descompte que s'emporta el client és menys. I després també pel període de rebaixes, perquè abans era dos moments puntuals de l'any, que eren les rebaixes d'hivern, les rebaixes d'estiu, i ara hem entrat en una situació de rebaixa constant, sistemàtica, que els comerços van aplicant, que van encadenant rebaixes, n'acaben unes, i al cap de poc en comencen unes altres.
Home, dona la sensació que això ara s'ha substituït pel Black Friday o el Cyber Monday, que seria una de les dates destacades on els preus estarien més adequats o més rebaixats. Seria, no sé, em dóna la sensació que és una mena de substitut, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, de manera genèrica sí. Se celebren jornades d'aquest tipus que les apliquen pràcticament ja tots els comerços, però després cada comerç pot aplicar les seves rebaixes ja d'una manera individual. No vull dir noms, però per exemple, coneixem la setmana fantàstica d'A. Clar, llavors, totes aquestes rebaixes no són genèriques, no són aquestes jornades que se celebren així d'una forma comuna, però sí que...
La setmana sense IVA, etcètera.
Exacte. Llavors, tots aquests exemples ja són més rebaixes o més situacions d'ofertes, de descomptes, que el consumidor pot aprofitar, però que realment no responen a un període de rebaixes entès com l'enteníem abans, que era puntual i que, a més el feien tots els comerços de l'hora.
Clar. La gran pregunta, igual fent una miqueta de memòria, per què es va eliminar? Hi ha algun motiu?
Sí, el motiu principal és que els grans comerços, les cadenes, les franquícies, doncs van pressionar el que havien de pressionar per aconseguir-ho, perquè al final, clar, parlem molt de la moda ràpida, el fast fashion, però el que ens ha portat la moda ràpida és que entrin col·leccions a les botigues amb molta freqüència, però això fa que els comerços de llavors necessitin desfer-se de les col·leccions anteriors per deixar espai a la botiga. Llavors, clar, de quina manera et desfas d'aquestes col·leccions si t'has desfas fins a aquell moment puntual de rebaixes que era només una vegada a l'any, una vegada a l'estiu, una vegada a l'hivern. Llavors, clar, necessitaven donar sortida a aquestes col·leccions i el que van fer és pressionar aquí i com havien de pressionar per aconseguir això, i ho van aconseguir. Sí.
És a dir, la histèria per consumir en aquest cas, vull dir, aquesta rapidesa és el que va provocar, clar, però... Aquí sempre, quan passen aquestes coses, sempre hi ha beneficiats, que ho has deixat ben clar quins serien els beneficiats en aquest cas, però també perjudicats. I si el gran comerç seria el beneficiat, el petit comerç seria el perjudicat?
En gran mesura, moltíssim. El petit comerç no pot competir amb el gran comerç, és que no és una situació comparable. El petit comerç ja no té les condicions de compra a proveïdors que té el gran comerç, perquè compra grans volums de producte, i per tant ja no pot aconseguir aquests preus i per tant tampoc després pot aplicar ni el percentatge de que pot aplicar el comerç gran i a més entrar doncs amb aquest sistema continu de rebaixes, perquè llavors no li surt el marge de benefici. Tampoc és comparable, per exemple, els horaris que tenen. El fet que ara pot marxar el tema pròpiament de rebaixes, però també quan es va ampliar els horaris dels comerços, un comerç petit, o sigui, si jo estic sola darrere un mostrador o com a molt tinc una persona ajudant-me, jo com puc atendre al públic des de 10 de la nit i ni tan sols tancar al migdia? Llavors, clar, tot això està en una inferioritat de condicions que realment no pot assumir-ho i per això diem que és el gran perjudicat.
Clar, la gran pregunta és que, clar, davant d'aquestes qüestions, ostres, l'autèntica lluita per la supervivència és la del petit comerç, amb rebaixes, sense rebaixes, en termes generals, no?
Clar, en termes generals és una gran lluita. El petit comerç ara, per això, està donant i potser podríem dir que és la part positiva, si és que n'hi ha alguna, de la pandèmia, perquè abans de la pandèmia també hem vist que necessiten altres vies, com per exemple la venda digital. Molts petits comerços no tenien venda digital, només era venda física, i amb la pandèmia també es van veure obligats a baixar la persiana i realment es van veure molt perjudicats. Ara han reaccionat també i estan buscant també maneres doncs, de tenir altres vies, de sortir del producte i de competir, entre cometes, per això dic que no és comparable, i això de competir i al final és intentar fer alguna cosa per sobreviure. Altres vies que també estan fent servir molt apostar molt fort per la professionalitat de la persona que té en aquest comerç petit. Al final, aquella persona que porta anys darrere d'aquest mostrador, que coneix molt bé no només el producte, sinó que sap entendre el que el client necessita realment i el sap orientar, el sap aconsellar bé, també és un gran què enfront del comerç gran en què hi ha molta rotació de personal i normalment és personal, són persones molt joves que no tenen encara l'experiència i que no poden oferir aquest servei. Llavors, clar, el petit comerç ha de lluitar d'aquesta manera, però a nivell de rebaixes, si ens reduïm a les rebaixes, ho té molt difícil, perquè és que no pot seguir aquest ritme de rebaixa constant.
Impossible, totalment d'acord. Bé, i la darrera pregunta que et faré, Neus, és sobre el petit comerç. El gran ja ho sabem que ho fa. La digitalització. Suposo que avui en dia, entre rebaixes i tal, i aquests nous aparadors que necessiten el petit comerç que no estigui digitalitzat, que no tingui una presència clara online, igual la paraula que dic ara és una mica forta, però està pràcticament mort.
Sí, pràcticament no. Segur. Han d'apostar per aquesta via, seguríssim. Bueno, ja comentava que els ha demostrat la pandèmia, vull dir que, clar, des del moment en què el client no et pot anar físicament a la botiga, doncs tu has de baixar la persiana. Ells, per exemple, et diuen, home, jo no tinc, clar, parlar més precisament d'això, de recursos que tenen, i jo no tinc recursos per crear una pàgina web que no és només crear-la, que és mantenir-la i mantenir-la actualitzada i cada temporada pujar les col·leccions noves a la pàgina i treure les antigues. Clar, tot això, al final, és recursos humans, també necessites un temps, la persona que et faci això. I, clar, ells et diuen això, jo no tinc aquesta capacitat, però és que ara hi ha altres vies que, bueno, hi ha moltes associacions de comerç que creen plataformes per tots els comerços de la zona, o hi ha, per exemple, doncs, les grans plataformes de venda online que també ara permeten els comerços petits que les puguin utilitzar com a via com a canal de venda. El petit comerç que obri una mica la perspectiva en aquest sentit, perquè és una manera de no competir, ja dic, perquè és que, clar, no és comparable, però sí, almenys, doncs, intentar sobreviure.
Doncs, Neus Soler, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.